Josep Lluís Mármol, molt bon dia.
Bon dia, Enric.
Ara sí, ara sí que el sentim. És professor de Filosofia del Dret i Política de la Universitat Pompeu Fabra. Estem aquí fent voltes a aquest debat sobre si s'ajornen o no i com s'ajornen, amb quines condicions. El que tenim clar és que no està previst a la llei electoral l'ajornament de les eleccions. Això vol dir que no es pot fer?
No, no vol dir això. La llei hi ha moltes coses que no regula explícitament i això no vol dir que no es pugui fer. El primer de curs de dret, el primer any quan arriben els estudiants, els expliquem que hi ha diverses fonts del dret i la primera d'aquestes fonts és la llei, però hi ha la tercera, que es diuen els principis generals del dret, un dels quals, que és dels més importants, un dels quals ens diu que quan hi ha força major, si una cosa no es pot fer, no es pot fer, no? I jo crec que és aquest el principi que aplicaria en aquest cas. Si no es poden fer les eleccions en condicions de seguretat d'higiene i de seguretat per tothom, doncs no es poden fer.
Per tant, aquesta seria l'empara a què s'agafaria el govern, no? Aquest principi de força major. Clar, aquests dies estem comparant, no sé si ho fem bé o no, amb el que passa a Portugal, que allà estan començant un confinament molt dur, gairebé tant com el del mes de març, sí. I es mantenen les eleccions que es faran el dia 24, per tant, d'aquí una setmana.
Sí, sí. Hi ha diferències. La primera, i molt important, és que ells han previst mecanismes de vot especials per a les persones que donaran positiu o que seran contactes de positius, cosa que aquí no ha passat. Bueno, ha passat només que el mecanisme previst és el vot per correu i s'acaba el termini per demanar el vot per correu el 4 de febrer. Llavors deixa sense solució a les persones que donguin positiu o siguin contactes de positiu des del 4 de febrer fins al 14.
Clar, a Portugal també es pot votar des de casa. Això sí. Aquí no es podria fer.
No.
Perquè la llei no ho permet, tampoc.
Es pot votar des de casa si es demana el vot per correu i es demana que el carter et vingui a buscar el vot a casa, però això s'ha de demanar abans del 4 de febrer.
D'acord. Per tant, vostè creu que, tal com estan informant els experts en salut, la situació sanitària permetria fer aquestes eleccions? És a dir, es podrien fer en les condicions que sembla que tindrem el dia 14 de febrer?
Jo crec que no. Evidentment, clar, ni tan sols els experts epidemiòlegs, diguem, ells no poden predir amb absoluta certesa com estarem el 14 de febrer. Per tant, el que fem és prediccions i escenaris, no? I llavors el que ens diuen ells és que les condicions en les que estarem és justament en el pic d'una onada, la tercera onada, que segur que serà més dura que la segona i potser fins i tot tan dura com la primera. Penseu que les prediccions que va fer el Departament de Salut i que es van passar en els partits polítics per asseure's avui a la taula, sobre la base de les quals prendran la decisió avui, eren unes prediccions que explícitament excluïen la premissa de què passava si entrava la soca britànica. Per tant, fins i tot podrien ser pitjors els escenaris d'aquells que estaven previstos per part del Departament de Salut. Per tant, tot fa preveure que la situació des del punt de vista epidemiològic serà molt difícil, serà dura, i pensem quin referent podríem tenir, a part del referent directe, no?, que vam tenir a les eleccions gallegues i basques, que es van ajornar justament per una situació epidemiològica. Però pensem que una altra causa de força major, quina podria ser? Pues imaginem que hi hagués previst, no sé, un huracà o algun fenomen meteorològic, no?, alguna catàstrofe natural que pogués afectar una part del territori. Si passés això, tot i que la llei no prevegui la suspensió de les eleccions, és obvi que si les eleccions no es poden fer en condicions de seguretat, no es poden fer. Això és obvi i és raonable i tothom ho entén. El que sí que és cert és que la llei no ho regula, poden haver-hi dubtes jurídics sobre quina és la millor manera d'articular jurídicament això, però això que deia el ministre, de que com que la llei no ho diu, llavors no es poden fer, això no té cap sentit.
No té sentit. I podria passar que algú presentés recurs a la decisió d'ajornar-les? O qui podria fer, un partit?
Podria fer un partit, podria fer un ciutadà, perquè l'argument que estan donant aquells que s'hi oposen a l'ajornament és que s'afecten els drets de participació i, per tant, qualsevol persona afectada, i això vol dir qualsevol votant, podria, en principi, presentar un recurs. Un recurs contra un decret del vicepresident aragonès, que aquesta és la fórmula que sembla que... Pensem que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha emès un dictamen ja sobre això ja fa mesos. I ells es mostren partidaris de que efectivament això es pot fer i de que la manera d'ajornar-la seria exactament de la mateixa manera amb la que, de la que es convoquen. L'altre dia la senyora Granados en el Parlament deia ningú ha convocat aquestes eleccions, per tant ningú les pot ajornar. Això no és cert. És cert que es convocaven, el termini concret es convocava de manera automàtica per la previsió legal. Recordem que s'estan convocant aquestes eleccions per cessament del president de la Generalitat, però aquestes eleccions sí que les va convocar algú, les va convocar el vicepresident Aragonès amb un decret. Per tant, és el vicepresident Aragonès el que amb un altre decret podria modificar el decret anterior i ajornar el calendari previst. No? Llavors, si algú volgués impugnar, el que hauria de fer és impugnar aquest decret, hauria d'anar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i la raó que podria donar aquest algú podria ser un partit polític, que són els que tenen el dret de sufragi passiu, que ells podrien reclamar que s'ha vist afectat, diguem, amb aquest ajornament, o podria fer-ho qualsevol ciutadà, que som els que tenim el dret de sufragi actiu, i que també algú podria pensar que es veu afectat el seu dret. El que passa que això té la doble lectura, i és el que jo insistia abans. És precisament per protegir el dret de sufragi actiu i passiu amb condicions de normalitat i de seguretat que s'haurien d'ajornar les eleccions. Aquesta és la meva opinió i crec que la de la majoria de la gent.
Josep Lluís, el recurs davant del TSJ, però no davant de la Junta Electoral, eh?
El recurs és davant del TSJ. Es podria fer una consulta. De fet, els presidents autonòmics gallec i basc van consultar davant de la Junta Electoral, en el seu cas, i la Junta Electoral els va dir que sí, podien ajornar les eleccions. El que passa que tampoc era clar des del punt de vista jurídic que la Junta Electoral tingués competència, perquè estem en el mateix cas. O sigui, la LOREC, la llei que regula el sistema electoral, no preveu el cas d'ajornament d'eleccions per força major. No està previst explícitament. I, per tant, tampoc li dona la competència a la Junta Electoral per ser ells els que s'hi pronunciïn sobre això. Llavors, com que no hi ha una previsió explícita a la llei, no és clar que la Junta Electoral tingui cap competència per pronunciar-se sobre això. I, per tant, el que sí que està clar és que si hi ha un decret del govern, en aquest cas, signat per el vicepresident Aragonès, en tant que president en funcions, aquest decret, com qualsevol altra disposició jurídica de l'administració, es pot recórrer davant dels tribunals. Això sí que hi ha una competència genèrica dels tribunals contenciosos administratius per resoldre-la. No? Per tant, el que sí que està clar és que un tribunal segur que tindria la competència per avaluar-ho, i en aquest cas, com que es tractaria d'un decret de la Generalitat, el competent seria el TSJ.
I, per tant, podria prendre mesures cautelars al TSJ si acceptés el recurs?
Exacte. Bueno, primer hauria de veure si admet o no admet el recurs, que podria no admetre'l també, i si decideix admetre'l, llavors hauria de prendre mesures cautelars, i podrien ser, bàsicament, les que ens importen ara, podrien ser o bé posar en suspensió el decret d'ajornament i, per tant, mantenir el calendari electoral, mantenir tots els processos que estan en marxa ara mateix electorals, inclòs, per exemple, el de petició de vot per correu, o podria deixar vigent aquest decret d'ajornament i, per tant, en principi s'aturaria el calendari electoral, s'aturarien tots els processos, com passaria si és que avui finalment s'acorda per part dels partits, com sembla, s'acorda ajornar les eleccions.
Josep Lluís, la Ivan Guerra et vol fer una pregunta també.
Sí, hola, bon dia. Respecte al calendari electoral, hi ha una fase que ja hem superat, que és la de presentació de signatures per avalar les candidatures que no tenen representació parlamentària en aquest moment. Els partits que han quedat fora en aquest procés podrien recórrer i demanar una ampliació de terminis, al·legant, per exemple, que no han pogut recollir signatures també per la pandèmia?
Sí, podrien. O sigui, pensem que com que això no està regulat explícitament per la llei, estem en un terreny, diguem, desconegut, no? És a dir, que tenim el precedent de les eleccions, efectivament, gallegues i basques, i per tant ens pot servir una mica com a precedent, però no deixa de ser un terreny desconegut. Llavors, aquí tothom, és veritat, ells com a afectats podrien demanar que s'ampliés el termini i sobretot que no se'ls fes tornar a demanar avals. I què faria el jutge? Doncs no ho sabem. O sigui, això és una mica ja entrat en terreny de prediccions també, no? Però sí que és cert que una cosa és que, imaginem que la força major que obligués a ajornar les eleccions, imaginem que fos un huracà. Imaginem que hi hagués un huracà, un tsunami, un fenomen natural, diguem, previst per una data determinada, no? I que fes molt perillós organitzar les eleccions, com a mínim, en una zona del territori, en una part del territori, amb la data prevista. Imaginem que fos això i que, per tant, es pogués resoldre el problema, evitar tot el problema d'aquest fenomen, simplement retrasant les eleccions una setmana. Si fos això, segurament tindria sentit mantenir tot, les llistes electorals tal com estaven, el cens electoral tal com estava, també el tema aquest dels avals que em preguntes, i va mantenir-lo igual, perquè només s'han ajornat una setmana i en principi no ha canviat substancialment res del que estava previst per les eleccions. Clar, aquest és un cas que seria molt diferent si les eleccions, com tal com sembla, acaben organitzant-se el mes de maig o el mes de juny. Perquè el mes de maig o el mes de juny, diguem, la pregunta que jo crec que aquí seria jurídicament rellevant i que hauria de respondre el tribunal en cas que es presentés aquesta petició és la població i la comunitat política, diguem, que és la que és cridada a votar en aquestes eleccions, pot haver canviat de manera substancial, suficientment substancial, en 2-3 mesos? I crec que la resposta és que sí, i es veu clarament amb el cas del cens, no? O sigui, hi haurà un gruix de persones que hauran complert 18 anys i que, per tant, a priori haurien de tenir reconegut el dret a votar, que si el retard és només d'una setmana, bueno, sempre passa, perquè el cens es tanca un dia determinat i sempre passa que hi ha gent que compleix 18 anys a partir del dia que s'ha tancat el cens i encara abans de les eleccions. Per tant, sempre hi ha un decalatge, però si el decalatge és de mesos, segurament no es justifica i s'ha de tornar a elaborar el cens, no? I crec que el mateix aplica amb això dels avals. Si la pregunta és, podria la societat que suposadament ha avalat aquests partits a presentar-se, podria haver canviat d'opinió i ara no avalar-los? Home, si han passat 3 mesos, doncs sí, podrien haver canviat de circumstàncies polítiques.
Déu-n'hi-do. Josep Lluís Martí, moltes gràcies per aquesta lliçó. Ah, espera, no, una altra pregunta.
És que el que està...
El que estava dient
el professor, clar, és que en molts partits és un hàndicap total tenir que tornar a buscar els avals. O sigui, el PNC, per exemple, ha demanat empara a la Junta Electoral Central perquè, clar, els partits petits que han tingut que fer la recollida de signatures, tornar-lo a fer, vamos, és un drama. O sigui, no sé si... Sí, hi pot haver alguna fórmula jurídica, perquè, clar, en 3 mesos, professor, creus que ha pogut canviar tan radicalment el panorama? No ho sé, o sigui, és...
És difícil de dir, perquè, clar, com deia, no? Si fos una setmana, tots estaríem d'acord que no ha canviat, en una setmana pràcticament no canvia res. Si fossin 6 mesos, segurament tots diríem que sí. 3 mesos, és molt difícil. Com dic, com que això no ho estableix la llei, entrem en un terreny una mica desconegut i llavors aquí la qual cosa no és ideal, perquè fixeu-vos que llavors això vol dir que al final un jutge tindrà el poder pràcticament discrecional, no?, de poder decidir si sí o si no en una cosa que efectivament és important, no? És important això dels avals, és important el tema del cens, podria també fins i tot canviar les llistes, no? Perquè si es parteix de zero, si es tira el rellotge enrere, es tira a tots els efectes, i per tant, també els partits podrien canviar fins i tot les llistes, no? I per tant, estem donant un poder molt gran a un jutge que de fet aquest jutge no té cap guia, el sistema jurídic no li està donant cap guia concreta per com prendre aquesta decisió. Per tant, ho decidirà ell o ella amb els criteris, o ells, perquè serà un tribunal, amb els criteris de raonabilitat que trobin i que els hi semblin una mica més ajustats. Però és molt difícil de dir. Jo no, insistit en aquest punt, no puc predir què faran els jutges si és que s'arriben a aquesta situació, i a més, jurídicament és cert que no tenim una guia concreta per com fer-ho. El que està clar és que el fet de no tenir aquesta guia no vol dir que no es pugui fer, i és que el que no és raonable és pensar que no es pot fer. Això sí que no és raonable. Perquè si la situació, si un agafa la foto general de la pandèmia des del mes de març del 2020, si la situació des del punt de vista pandèmic, de salut pública, que tindrem previsiblement el 14 de febrer, serà segurament la pitjor, potser només comparable a les dels mesos de març i abril del 2020, que justament van precipitar l'ajornament de les eleccions basca i gallega, no? I només comparable, és cert, internacionalment ara, seria comparable a la situació de Portugal. No és comparable a la situació d'altres països que han tingut eleccions en altres moments on la pandèmia estava en nivells més baixos, no?
Josep Lluís Martí i Marc, moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Gràcies, una abraçada. Adéu.